Picel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 23 minuts, segona hora d'aquest matí amb nosaltres, és dimecres, és 9 d'abril. Deixi'm que el defineixi així, perquè és un jubilat molt actiu, eh? Però activíssim, eh? Andreu Bosch, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Això sí que és una jubilació activa-activa, eh?
Com és una?
Una jubilació activa-activa.
No conec una altra manera.
No coneix tal com ha estat la vida. Activa, molt vinculada, bé, des de fa ja uns quants mesos, els habituals dels museus de Sitges saben que, per una banda, perquè el que comentarem avui passarà el divendres, però abans d'aquest divendres hi ha un club de lectura, Santiago Rossinyol, que parlarà d'una de les obres d'aquelles de capçalera, eh? Que qui més qui menys en sap alguna cosa, que és Gente Bien.
Sí, senyor.
Això serà...
serà
demà, és?
Sí, demà dijous, dijous, eh? A les 6 de la tarda, places exaurides, em sap greu.
però... aquest vincle de l'Andreu Bosch amb tot el món literari de Rossinyol ha estat de sempre?
Jo diria que des de la més tendra infantesa, perquè a casa mateix ja s'explicaven anècdotes de Rossinyol amb admiració, no? I després, quan vaig anar creixent, la meva professió ja em va portar cap a la literatura, i de la literatura quin autor clàssic més recomanable per explicar a classe que Rossinyol.
Que continua sent, almenys el vessant literari de Rossinyol, un gran desconegut respecte al vessant artístic, al vessant d'home, impulsor d'iniciatives de tota mena, jo què sé, aquest caràcter tan, tan extrovertit, el vessant literari continua sent...
Sí, és que partim d'un pecat original que tampoc no ho qüestiono, però quan es va obrir el Museu Cau Ferrat, Folch i Torres va decidir que tots els llibres de Rossinyol havien d'anar a la biblioteca, no pas al museu. I per tant, això ha desenfocat una mica el tema.
És el llegat, d'alguna manera?
El pecat original,
en certa manera. No, dic que el llegat es va desenfocar, diguem-ne, dividint-lo d'alguna forma.
Sí. Aleshores, clar, el discurs museístic, tot i que s'ha anat corregint al llarg dels anys, s'ha centrat en la part, en podríem dir, artística de Rossinyol, però també en les peces d'art que hi ha a Cau Ferrat. I aleshores, doncs, això, aquest club de lectura, o fer un Cau Ferrat literari, tot això va enfocat justament a compensar aquesta imatge descompensada.
Mm-hmm. L'Esquella de la Torratxa. Hem de començar per aquí, perquè és una de les capçaleres de capçalera, per dir-ho d'alguna forma, de la premsa. Com ho definim, això? Satírica, crítica?
Sí, satírica, crítica, còmica... De fet... quadra perfectament amb l'esperit dels modernistes, un esperit que també moltes vegades no s'ha tingut massa en compte, que és l'esperit humorístic. És a dir, no s'entén el modernisme sense l'humor, i en el Cau Ferrat hi ha exemples en llocs preeminents que ho demostren, no? Aleshores, doncs, estava cantat que Rossinyol havia de fitxar per l'Esquella de la Torratxa, perquè el seu esperit humorístic quadrava perfectament l'esperit de Rossinyol.
No és un tipus de premsa que sovintegi ara, jo que sé, l'Esquella de la Torratxa o el Puput, com també va ser en el seu moment, no és un tipus de premsa que hagi...
Però el perfil de la ironia i de la sàtira, jo veig una certa continuïtat amb el Polònia de TV3, per exemple.
D'acord,
o sigui,
d'acord.
Que sí, és veritat que ara en podríem dir l'equivalent podria ser el Jueves, en còmic i tal,
sí,
en castellà, però sí, és veritat que el còmic en català és una assignatura pendent.
L'Esquella de la Torratxa, de quan a quan? Quin període històric estem parlant?
Final del segle XIX, a l'últim terç,
sí,
fins al 1939, que els redactors van fugir per cames en Franco.
I ara tornem al que ens apuntava l'Andreu Bosch fa un moment. Era inevitable que Santiago Rossinyol acabés participant com a articulista habitual?
Sí, Déu-n'hi-do. És a dir, que de fet, aquí agafem el període de 1891 fins al 1907, en el que vol ser el primer volum d'una sèrie, perquè la seva col·laboració amb l'esquella de la Torratxa es va regularitzar a partir del 1907 i fins al 1925 amb una periodicitat gairebé setmanal, no? Per tant, la seva complicitat va ser molt, molt gran.
Tant l'Andreu Bosch com en Juan Carlos Rodríguez, que és el coautor d'aquesta edició, d'aquest treball editorial, assenyalen en el pròleg del llibre que a l'esquella de la Torratxa hi ha, per dir-ho d'alguna manera, la base de molts dels temes i molts dels assumptes que Rossinyol tractarà després a les seves obres literàries.
Oh, i tant, de fet, hi ha alguns d'aquests escrits recopilats aquí que després seran llibres individuals o d'aquí es parteix en podríem dir en obres que seran importants en la vida de Rossinyol, no? Però sí, aquí hi ha el nucli dur de les seves idees i analitzant un per un doncs es poden veure com aquestes idees es transformen en literatura major en èpoques de Rossinyol, en altres.
Hi ha una evolució en aquests 15 anys dels temes que li agraden a Rossinyol, de temes que poden ser recurrents o no tant. En aquests anys del 1891-1907 es nota una evolució en temàtica?
Rossinyol evoluciona constantment, però té una constant que és gairebé que li durarà fins al final de la seva vida, que és l'enfrontament entre el materialisme i l'espiritualitat, entre els diners i l'art. I de fet, el primer escrit que reflectim aquí, que és el que es va publicar el 1891, que es diu L'obligació i la devoció, ja tracta aquest tema central en gairebé obsessiu amb Rossinyol. Per exemple, el tractarà amb la seva cèlebre obra de L'alegria que passa,
sí,
però també en L'auca del senyor
Esteve
i en d'altres obres literàries d'ell.
És evident que posats a escollir, Rossinyol escull la segona opció, l'art, però hi ha una visió molt crítica del món que l'envolta, de la manera de ser d'aquest món que l'envolta, de com se situa i de com encaixa en aquest món que l'envolta?
Sí, gairebé en alguns moments és cínica i tot, no? És la veu de Rossinyol és una veu molt crítica amb la seva societat, fins i tot amb la classe social a la que pertanyia, a la burgesia, no? Però sempre ho va fer tenint molt clar els límits del bon gust. Abans parlàveu de Santa Tecla i de que alguns comentaris o algunes accions havien de passar una ratlla que no s'havia de passar mai. Doncs Rossinyol no la passa mai, aquesta ratlla. És a dir,
té molt clar el marc on es mou?
Sí, i ho fa amb una gràcia i un bon gust que ningú es pot sentir ofès. O sigui, es pot sentir retratat, però no ho fes. No?
D'acord, o sigui que tenia aquella capacitat de poder ser punyent i crític, sí, però sense que ningú li pogués retreure la forma amb la qual ho exposava.
No, perquè, per exemple, a l'hora de fer crítica, fa crítica de si mateix. Per exemple, ell és un gran col·leccionista i tenim les seves col·leccions aquí al Cafarrat, de ferro forjat, de vidre, de ceràmica, d'arqueologia, però en una màxima i mal pensaments al final de la seva vida diu els col·leccionistes d'antiguitats són els drapaires dels records, o sigui que es ridiculitza a si mateix i per tant doncs ningú es podia enfadar amb ell.
Es pot, anava a dir, deduir no, perquè entenem que queda molt explicitat, es pot dibuixar el perfil d'un modernista a partir d'aquests articles?
Sí, clar, és que és totalment coherent. Vaja, de fet, Rossinyol amb les festes modernistes es va...
Més que qualsevol altre de la seva generació?
Jo crec que va ser el líder indiscutible del modernisme, sobretot a partir de les festes modernistes, que per cert van posar en el mapa de Catalunya i de l'estat espanyol Sitges com una ciutat doncs culturalment avançada, i les idees que en aquella dècada va plasmar Rossinyol són totalment coherents amb les que veiem aquí a l'esquella de Torratxa, tot i que Rossinyol és un home que en alguns moments és fins i tot contradictori. O sigui, A principi de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, ell es revela antibalicista, justament amb un escrit a l'Esquella de la Torratxa, que ho diu clarament, però després quan veu les malvestats que són capaços de fer els alemanys, aleshores es fa clarament francòfil, és a dir, aquest doble raser de Rossinyol...
Com si la realitat, com si la realitat li hagués obert els ulls?
Jo crec que era un home de molt sentiment, de molt profund sentiment, i en veure els seus amics de París, ell havia estat a París, marxar cap al front, això li devia...
Marcar.
Sí, el devia marcar molt.
Sitges apareix sovint en aquestes cròniques?
I tant. Hi ha un... No ho esmenta directament, perquè és allò que dèiem, per no ofendre, ell intentava sempre mantenir-se a l'altra banda de la barrera, no? I, per exemple, hi ha un escrit de Rossinyol molt divertit, que és un casino de fora, i descriu tot, o sigui, quina és la vida d'un casino a províncies, per dir-ho de manera. I ja endevineu a quin casino es refereix, no? Casino Prado, està claríssim.
D'acord.
I allà veiem, doncs...
una radiografia,
retratats, o, per exemple, diu un que està a la Junta i que no parla mai. I a sota mateix diu un que no és de la Junta i que no para de parlar. Clar. Que és ell mateix, el Rossinyol, que no era de la Junta.
I veritablement, hom tanca els ulls i sempre hi ha algú en una Junta que no parla mai.
És que és molt agut amb la percepció de la realitat i a l'hora de...
En aquesta descripció
de sintetitzar, sí. I després, per exemple, un altre article que també parla directament de la cobla que dimanava del Casino Prado, que és la cobla del Pensil.
Del Pensil.
Que tenim justament els retrats aquí al Cau Ferrat. No?
Recordin sempre que Pensil no va de llapis en anglès, sinó que va de jardí. Allò del Florido Pensil.
És veritat. S'ha parlat molt d'aquest...
Es parla també, per tant, de la cobla del Pensil.
I tant. I fa una descripció també que toca el cor, perquè de fet diu més que bons músics, en aquesta cobla hi ha bones persones. I si en aquesta cobla a algú se li escapa un sol o un la fora de temps, no passa res perquè en els acords de la vida hi ha una unanimitat total entre els seus membres. O sigui, allò que dius...
Quina metàfora més bonica,
La fraternitat. Sí, és realment impressionant aquesta manera que té de descriure la cobla del Pensil.
En parla dels seus amics... Em parla dels seus companys en el món de l'art?
També. Hi ha un article que amb la polèmica que hi ha entre la colla dels modernistes moderns, que em podríem dir no hi veuen cap pecat en l'exposició del cos nu, en aquell tombant de segle hi havia la polèmica amb el cercle artístic de Sant Lluc, i aleshores doncs, la colla dels modernistes surten, com era d'esperar, molt ben parada.
Els discurs.
En relació a aquests altres. No? Sí, surten els modernistes com a colla, com a amics que comparteixen idees i comparteixen vida.
Són els amics que li hem conegut sempre... Els que apunten tants escrits, els que també apareixen aquí?
No hi apareixen d'una manera directa. O sigui, per exemple, en Ramon Casas, o el Clarassó, o el Meifren... Vaja, els artistes amics de Rossinyol no hi apareixen esmentats directament aquí, però vaja, indirectament sí, hi estan a cada moment.
Rossinyol parla de política o no?
També, però ho tracta d'una manera molt...
Política, polítics, sí. No sé si es pot dir d'aquesta manera, a la manera amb la qual ho entenem avui, o una altra forma de veure-ho?
No, ell s'implica en política i té la seva veu crítica. Per exemple, l'octubre del 1907 hi va haver unes inundacions terribles a Catalunya, a Espanya i a França. Ell en parla, d'aquestes inundacions, i posa, bescanta, l'actitud de l'administració, que no actua d'una manera diligent
Vaja.
I eficaç al costat dels damnificats. O sigui, ho llegeixes aquest article i sembla que estigui parlant de la dona de València. O sigui, que realment, una altra de les coses que jo li trobo, vaja, que nosaltres li trobem, Juan Carlos, hi hem treballat molt bé, doncs, és que tenen una rabiosa actualitat. I per cert, que aprofito per excusar el Juan Carlos, mm-hmm. que ell està fora d'aquí i podrà venir demà, però avui no podia assistir.
És més una crònica social d'una època o és més una vindicació de l'art i de la seva manera d'entendre l'art?
És que hi ha de tot. O sigui, hi ha la vindicació de l'art com a forma de vida, però també hi ha un retrat de la societat barcelonina, dels esdeveniments barcelonins, amb una opinió crítica, això sí, és a dir, que hi posa sempre la seva opinió. Però vaja, descobrim a través dels ulls de Rossinyol quina era la societat de l'època, no?
Crida una mica l'atenció el fet que un home tan socialment conegut i amb una vida social tan intensa tingués una visió a vegades tan crítica de la societat que l'envoltava?
Sí, sobte, però, com he dit abans, sense ofendre.
D'acord. O sigui, navegava bé, sabia navegar bé enmig d'aquest...
Sí, senyor. Fins i tot quan ell té escrits, en podríem dir, més seriosos o més agressius en relació a altres, sobretot a partir del 1907, justament, que ell ja adopta el pseudònim de Xarau. O sigui, fins al 1907 ell havia col·laborat amb l'Esquella de la Torratxa, poques vegades havia utilitzat un pseudònim.
És a dir, signava...
Signava Rossinyol.
Rossinyol.
Però a partir del 1907 ja signa amb el pseudònim de Xarau, que és, en podríem dir, la contraposició amb un altre dels glossadors del noucentisme, que era Eugeni d'Ors, que havia començat a signar la veu de Catalunya amb Xenius, amb el pseudònim de Xenius, no? I aleshores doncs, ell li fa, en podríem dir, la contra.
El això de Xarau, que gairebé sembla com que hagués jugat amb Rauxa, no?
Hi ha diferents teories sobre l'origen d'aquest pseudònim, però tots són tocats per la ironia i per la gràcia. Perquè, esclar, les gloses d'Eugeni d'Ors eren serioses i amb una voluntat excelsa
de tant.
Sí, no? I Xarau, en les seves gloses, doncs neixen tocades sobretot per la ironia, yeah. Sobretot pel bon humor, i al final acaba deixant sovint en ridícul les gloses del Xenius.
Hi ha quelcom important en l'edició d'aquest llibre i que també els autors assenyalen al principi. És clar, això és un català abans de Pompeu Fabra.
Sí, exacte.
I això pot portar a vegades una certa complicació a l'hora de llegir, que heu intentat, per altra banda, que sigui la menor complicació possible, sense, òbviament, trair l'esperit d'aquests articles originals. Com ha estat aquesta feina?
Ha estat una feina important perquè clar, és llegir-los amb lupa, mirar paraula per paraula, i el criteri ha estat respectar al màxim la llengua que utilitzava Rossinyol. Però sí que aquí la feina de Juan Carlos Rodríguez ha estat molt important, perquè tot això parteix de la base d'una tesi doctoral de Juan Carlos Rodríguez que va ser dedicada als escrits de l'Esquella de la Torratxa de Santiago Rossinyol, i ell el que va fer va ser, entre l'arxiu de l'Ateneu Barcelonès i de la Biblioteca de Catalunya, va recompondre tots els escrits. O sigui, va arribar... O sigui, en l'Ateneu no estan tots...
No ho hem dit. Quants en poden ser tots aquests escrits?
Uf, 1.000 pàgines.
D'acord.
O sigui que en tenim feina,
sí, sí,
per estona.
Però és a dir, poden ser 800, 900, 1.000 escrits perfectament?
Sí.
Sí, d'acord. Sí. Tanquem parèntesis.
No,
això en la seva, en la seva totalitat, No, per això parlava l'Andreu Bosch dels diferents volums,
sí,
d'aquesta col·lecció, perquè és un cost enorme de producció.
Clar, sí, és un cost enorme.
Per tant, entenc, Andreu, que d'entrada publicar els articles en aquest català original hagués provocat dificultats a l'hora d'abordar-los per part de qui ho llegeixi, no?
Sí. La primera cosa és, des del punt de vista ortogràfic, regularitzar-ho. El que és el lèxic i la sintaxi, aleshores hi ha més qüestions ja de respectar l'autor en original. A més, també hi ha una cosa important, que és gràcies a aquest corpus que té Juan Carlos Rodríguez, que anem constatant com Rossinyol, al final de la seva vida, els últims articles, d'acord ja amb la normativa de l'Institut d'Estudis Catalans, sí, ell s'autocorregeix. I aleshores, si ell s'autocorregeix en escrits posteriors, aleshores en els escrits anteriors hem d'entendre que també s'hauria autocorregit.
D'acord, és a dir, heu agafat les correccions que ell es va fer a si mateix com a base per poder corregir els articles anteriors a la, diguem-ne, normativa, si ho podem dir així, o la gramàtica, sí, de l'Institut d'Estudis Catalans o de Pompeu Fabra, etc, etc.
Ara, hi ha paraules que, per exemple, no es poden corregir perquè formen part de la creativitat de Santiago Rossinyol.
És a dir, aquest argot personal.
Sí, per exemple, el verb mandrar se l'inventa ell. Jo mandro, tu mandres, ell mandra.
Mandrar, que és bonic aquest verb, mandrar. És a dir, no mandrejar, mandrar.
Mandrar.
N'hi ha algun altre més?
Home,
que et vingui...
Per exemple, en lloc de innocentada, noucentada, parodiant el noucentisme.
un dart directe, a la base del noucentisme. Finalment, això és una selecció. Ha costat seleccionar?
No.
O no és una selecció, i són tots.
Justament no hem seleccionat. Va ser una de les idees que vam discutir al començament, si s'havien de posar tots els escrits o només s'havien de posar aquells que no havien estat recollits després en llibres posteriors.
D'acord. És a dir, no hi ha hagut aquí per part vostra allò de dir, mira, fem una valoració i ens semblen més interessants uns que altres o no sé què? No, tots.
Vam valorar que l'important era que hi fos tot, que havia de ser una obra al servei d'aquell que vol llegir tota l'evolució de Santiago Rossinyol al llarg de tots aquests anys, més de 30, doncs que pogués llegir ordenadament i veure l'evolució.
D'acord, doncs deixa'm preguntar-te, aleshores, quan un té la feina feta i la vol editar, veritablement hi ha editorials receptives a treballs d'aquest tipus?
La veritat és que no hem buscat massa en el món editorial perquè ens volíem demostrar potser a nosaltres mateixos que eren capaços de fer-ho, i que a més a més és diferent anar a un editorial ja amb una primera feina feta que sense res en el...
Sí, sí, està clar, que amb una proposta sense...
Que una proposta que no és tangible, no? I bé, amb això també ja hem estat parlant amb la Vinyet Panyella, potser és anticipar coses, però la veritat és que ja la Vinyet Panyella fa anys va encarar la digitalització de tota l'obra completa de Santiago Rossinyol basant-se en els dos volums que havia fet l'editorial Selecta a la postguerra, i aleshores això seria el complement perfecte per a una cosa així, perquè justament hi ha escrits aquí que no estan en aquelles obres completes, perquè clar, el que no van fer va ser anar a gratar els diaris de l'Esquella de la
Torratxa. Tot plegat, divendres a partir de les 7 de la tarda?
Dos quarts de vuit.
Sí. Dos quarts de vuit. En aquest cas serà, com sempre, en el marc del Cau Ferrat.
Sí, sí, és un marc incomparable.
La presentació d'escrits de Santiago Rossinyol a l'Esquella de la Torratxa, el volum primer d'aquesta col·lecció que vol ser exhaustiva, perquè ja hi seran tots. Primer volum del 1891 al 1907, l'edició a càrrec d'Andreu Bosch i de Juan Carlos Rodríguez. Andreu, gràcies.
Gràcies a tu. I deixa'm afegir només...
El que vulguis.
L'agraïment a uns sitgetans que han estat molt sol·lícits a les meves demandes. Són l'August Bové, l'Ignasi Maria Montaner i el Joan Ell i Martínez, igual que la Vinya Penyella que abans he esmentat, que ja consten en aquest llibre, en els agraïments, però que sense ells no hauria estat el mateix resultat.
Quin quartet, eh?
per la història.
Estava neït aquest llibre. Andreu Bosch, gràcies.
Gràcies a tu.